els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Mireu, en els últims anys la indústria i la pràctica de l'esport han viscut una gran evolució. L'activitat física ha guanyat nous adeptes gràcies a les noves tecnologies que han fet que es tecnifiqui i optimitzi la seva pràctica. Cada vegada hi ha més persones que practiquen, de fet, algun esport amb l'objectiu de desconnectar del seu dia a dia, de millorar la seva salut mental o superar els seus propis límits. Ara bé, quin paper està jugant la tecnologia en el desenvolupament de la indústria esportiva? Com poden treure profit d'aquests avenços als centres esportius? Doncs per parlar de tot plegat, ja ens acompanya aquesta hora Sergi Cerezo i Esteve. Ell és professor i coordinador del segon cicle del grau en gestió esportiva de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Sergi, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Sergi, va, entrem en matèria. El primer que et vull preguntar és com afecta aquesta relació entre l'esport i la tecnologia i la forma en què els esportistes entrenen, competeixen, són valorats pels aficionats. Quin paper hi té la tecnologia en tot plegat?
Bé, doncs, una mica la tecnologia no deixa de ser un catalitzador i el vehicle de connexió, no?, entre aquestes persones practicants. En aquest cas és l'esportista professional i la seva base d'aficionats i com aquesta es connecta. Llavors ens permet d'una manera relativament senzilla i professionalitzada connectar amb aquesta audiència que en altres circumstàncies poder no ho teníem tan fàcil.
De quina manera la tecnologia està canviant la manera de fer esport? O la manera és la mateixa però controla altres paràmetres, per entendre'ns?
Jo poder entraria primer, més enllà de com ho està canviant, en el concepte de compartir, no? Crec que la paraula de compartir s'ha banalitzat en els darrers anys. I quan abans compartíem, deixàvem de tenir alguna cosa per mostrar-ho o donar-ho a una altra persona en el qual valoràvem. Ara aquest compartir no deixa de ser un multiplicar. Llavors, quan compartim i multipliquem, no deixem d'ampliar la nostra xarxa, però per un punt de valor, no? Perquè no estem deixant de tenir alguna cosa. I, per tant, aquesta sobreexcitació i aquesta sobreimposició a tots aquests estímuls que tenim cada vegada ens fan una mica més esclaus, no? Cada vegada ens fan una mica més dependents i costa cada vegada més cridar l'atenció. Llavors, esportistes i practicants volen fer el seu espai i volen connectar amb la seva audiència, però tothom està competint en el mateix sector.
Per cert, que parlant de tot plegat, és veritat que estem usant uns dispositius, això ho hem parlat moltes vegades, amb l'aparició de la intel·ligència artificial, etc, però estem parlant d'una concentració de dades per part de grans empreses, és a dir, el dispositiu que usem analitza dades nostres, quin recorregut hem fet, quanta distància hem recorregut, quina velocitat ho hem fet, quin és el nostre pols a l'hora de fer-ho, on van totes aquestes dades?
Clar, aquest és, per mi, el principal problema de la tecnologia i la democratització de la tecnologia, perquè al final aquests dispositius cada vegada són més accessibles, però el model de negoci per part de les grans empreses que controlen aquests dispositius és la informació i aquest storytelling que poden fer amb les dades. Llavors, clar, són dades de primer nivell, és el major nivell de sensibilitat que hi ha d'unes dades, les dades de salut i esportives també, però has parlat de freqüència cardíaca, és a dir, hi ha una sèrie d'elements que nosaltres, quan acceptem tots aquests termes i condicions, que m'agradaria saber quanta gent realment se'ls llegeix i si és fàcil de llegir
molt
i entendre...
Molt poca, segur, Sergi, molt poca.
Doncs clar, estem cedint aquestes dades perquè facin diferents estudis.
Per tant, mesures per garantir la nostra seguretat entorn a aquestes dades en tenim?
Bé, com a consumidor, sí. És a dir, no fer servir aparells que no garantitzin aquest ús i aquesta bon fer de l'ús de les nostres dades personals i privades. El que passa que moltes vegades és una informació que queda tan relegada en segon terme perquè nosaltres no n'hi traiem gaire ús que no som conscients realment del que estem donant. companyies d'assegurances que tenen en compte la freqüència cardíaca o el risc de tenir un accident en funció de la nostra pràctica esportiva. Cada vegada hi ha més exemples. I legal ho és. Caldria veure el govern i les institucions quin paper hi tenen. Han fet molt bona feina amb la política de galetes i de cookies i la llei de protecció de dades. Caldria anar una mica més endavant.
De seguida anem a com analitzem nosaltres aquestes dades, però ara em parlaves de l'administració. Quin paper hi ha de jugar l'administració en tot plegat, amb tot això que està passant amb la tecnologia, amb aquesta acumulació de dades que no sabem ben bé on van a parar?
Clar, sota el meu punt de vista, l'ens governamental, la missió i l'objectiu que té és la protecció de la ciutadania. I, per tant, des d'un model més entès com el socialisme i la protecció d'aquesta ciutadania, no deixa de ser evitar que grans empreses o petites empreses, al final no cal ser un gran monstre per poder fer depèn de quines coses, sinó puguin fer un ús irracional o poc ètic d'aquesta tecnologia. I, per tant, avançant cap a normatives, cap a legislació i cap a una democratització i un ús compartit de la tecnologia.
Ara sí, anem a això, perdona que s'ha escapat un estornut, això és el polen i tot això que hi ha aquests dies. Què en fem nosaltres d'aquestes dades? És a dir, una cosa és que no sapiguem on van aquestes dades, però les dades les tenim i són nostres. Un cop jo tinc aquestes dades, quina és la manera òptima d'analitzar-les?
És a dir, depèn. Si ets un usuari aficionat, depèn, és com sempre. Vaig bé per aquest camí? Bueno, on vas? Llavors veurem si vas bé per aquest camí o no vas bé per aquest camí. Ets un usuari totalment amateur i practicant que li fa gràcia compartir amb els seus amics i amb els seus companys i anar posant-se reptes, doncs aquestes dades van en el servidor de l'aplicació de torn que puc compartir amb companys i amics i, per tant, perseguir l'objectiu que vull. Des d'un punt de vista més tècnic o d'entrenament, totes aquestes eines el que ens permeten és millorar la nostra condició física i posar-nos al davant de professionals que puguin, amb aquestes dades, fer els seus anàlisis i les seves estadístiques.
Val, anem aquí, perquè cada vegada tenim més dispositius amb més dades que calculen la nostra eficiència esportiva, per dir-ho d'alguna manera, i moltes vegades ens porta a equívoc entendre que nosaltres podem ser uns experts a l'hora d'entendre totes aquestes dades, i normalment no és així.
No, normalment no és així, tot i que sí que és veritat que moltes d'aquestes eines cada vegada intenten facilitar més i fer aquesta transició intentant donar eines i recursos a les persones perquè ho entenguin, però sí que és veritat que hi ha unes persones que són llicenciades en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o qualsevol persona que tingui la titulació o habilitació necessària que pot entendre i treballar amb aquestes dades. Llavors, ens posaríem les mans al cap si necessitéssim un consell mèdic i anéssim, per exemple, amb qualsevol professional que no fos un metge, una metgessa, un infermer, una infermera.
Clar, Sergi, és on t'anava, que precisament jo crec que la tecnologia només en l'esport no ha passat en molts àmbits. Se'ns dona una eina per professionals que nosaltres no acabem d'entendre com si nosaltres fóssim els professionals i ens ho acabem empassant, no?
Sí, està clar. És a dir, la sensació de com tinc la informació, veig un gràfic xulíssim i puc comparar els meus companys al meu nivell d'UVO2 Max i quatre coses més, ja em penso que en sé molt. I està bé des del punt de vista que li dones a l'usuari les eines per entendre, i qualsevol persona amb un interès, escolta, doncs pot mirar uns llibres, pot fer una recerca, pot buscar informació, però això no treu que necessitis el contacte o l'acompanyament d'un professional.
Perquè cada cop els dispositius són més eficients i més barats, ara ho dèiem, però quin és el preu real que n'estem pagant?
És a dir, el model de negoci de grans empreses i organitzacions, més enllà de controlar el monopoli, de tenir tot l'ecosistema vinculat, no és d'estranyar que Google, per exemple, Apple o aquestes grans empreses tinguin dispositius vinculats a l'activitat física. No és el seu model de negoci, però forma part del seu ecosistema. Llavors, són capaços de crear dispositius que, òbviament, per economia d'escala, són relativament econòmics i fàcilment accessibles a tothom. Llavors, és més enllà del que fan exactament amb aquesta informació, és que forma part del teu ecosistema. No? I deixes fora petites o altres empreses que la barrera d'entrada és molt més difícil.
Clar, Sergi, quan parlem moltes vegades de bretxa digital, estem parlant de que molta burocràcia administrativa s'ha de fer a través de pàgines d'internet, de formularis, que hi ha molta gent gran que no acaba d'entendre, però en aquest sentit també hi ha bretxa digital, no?
Sí, cada vegada més. És a dir, hi ha aquesta bretxa digital, però és que no cal anar-nos a l'edat. Hi ha una part molt rellevant en relació amb el nivell d'estudis, la formació, el tipus de feina que fan, si són persones migrants o no migrants, i per tant aquí el que cal fer no és anar enrere i dir, escolta, no, és que les màquines de vapor ens treuen la feina, anem a tirar sucre a les màquines de vapor perquè petin. No, anem a veure com podem acompanyar en tota aquesta gent per aquest canvi que sembla inevitable. I, per tant, l'acompanyament que s'hauria de fer des d'entitats socials, administracions públiques i des de diferents centres de coneixement com les universitats és l'acompanyament a aquestes persones perquè puguin fer un ús raonable de la tecnologia i que respongui als seus interessos.
Un canvi inevitable que abans ho dèiem, ha de passar o està passant ja sí o sí pel que anomenem intel·ligència artificial. És una intel·ligència que ha arribat per quedar-se?
És a dir, ha arribat per quedar-se i ja fa temps, és a dir, en el moment que s'ha fet públic, l'any passat surt OpenAI i diu, escolta, mira, tens això públic, pots provar-ho, sembla que esclata les accions d'NVIDIA, que és una de les principals empreses que generen targetes gràfiques, que són el cervellet de les intel·ligències artificials, exploten. Sí? Llavors, quan això s'ha fet públic, vol dir que a nivell empresarial ja fa estona que gira. I, per tant, la pregunta no és si ha estat per quedar-se, que ho està, sinó és com podem fer aquesta transició perquè tingui el menor impacte negatiu i el major impacte positiu.
Uh-huh. Val, perquè la intel·ligència artificial en el món de l'esport per què ens serviria?
És a dir, nosaltres en el món de l'esport i la tecnologia sempre hem treballat amb models descriptius i predictius. El model descriptiu és, tens aquestes dades i t'explico, t'ajudo a interpretar aquestes dades. És a dir, has fet tants quilòmetres, a tants minuts per tal, amb aquesta freqüència, vol dir, i et fa una interpretació. Els models predictius el que fan és, escolta, com has anat per aquí, intueixo que aniràs per allà. Llavors, amb més informació anem alimentant aquest sistema, millor va afinant aquesta predicció. Les IAs, o la intel·ligència artificial, com a part del deep learning i el coneixement de les màquines, per dir-ho d'alguna manera, no deixa de ser, estem alimentant molt bé aquest gran sistema que cada vegada serà capaç de fer models predictius més encertats i més individualitzats. Llavors, és la qualitat de les dades i el volum de les dades el que determinarà la diferència. Qui té aquestes dades? Doncs jo tinc les meves, tu tens les teves, però segurament totes aquestes empreses les tenen totes. I amb aquestes són amb les que treballaran.
Clar, tot i això, Sergi, l'esport no té un punt de no predictible?
Depèn de quin punt de vista. És a dir, de fet, l'esport no deixa de ser... Si agafem l'exemple del grau, la carrera és el grau en ciències de l'activitat física. L'esport és una ciència i, com tot, les ciències tenen un model relativament probabilístic, depèn de quines coses, però es basen en una part de ciència, un model empíric al darrere. I, per tant, és a dir, tota la part de probabilitat, d'atzar, de risc, de sensacions, poden ser moltes, però hi ha una part que sí que la podem preveure. Uh-huh. El resultat, l'èxit esportiu, per dir-ho d'alguna manera, serà la combinació entre les dues.
Val. És una pregunta que ens fem sovint en moltíssimes professions, com que estem parlant de l'esport i com que estem parlant de la IA, els professionals de l'esport estan en perill de substitució per tot plegat?
No és que estiguin en perill, és que els professionals requeriran, depèn de quines àrees, una actualització. Llavors, els primers que arribin seran els líders, els que ens acompanyin en aquest procés, i els que venen després són les persones que, bueno, seguiran aquestes tendències, buscaran llibres, buscaran recursos per formar-se. És a dir, és per quedar-se. Els teus usuaris cada vegada tindran més dades. I toquem fusta, esperem que aquestes dades siguin cada vegada més propietàries de les persones i no de les grans empreses. Amb això podem fer moltes coses. Si ets capaç de fer-ho i de saber-ho fer anar, és a dir, és com el que sap fer servir molt bé les IAs i sap fer el prompt, que és el text que li demanes, i sap controlar molt bé les coses. Clar, és com un secretari o una secretària que fa molt bé la feina. Hem de tenir els recursos per saber-ho treballar. I és una indústria tan canviant que costa molt estar a l'última.
Precisament, I faig unes passes enrere. No sé si en perill de substitució o no, però correm el risc, o estem corrent el risc ara mateix, de que cada vegada aparells més complexos ens donin més dades, creiem que nosaltres en sabem més i, per tant, consultem menys especialistes com vosaltres?
Sí, és un risc, és evident, però al final no fa
falta... Això està passant?
Això està passant i fa estona que passa. És a dir, tenim moltes situacions que poden ser problemàtiques en el món de l'intrusisme, en el món de diferents àrees, en els quals veiem que és una situació susceptible. El que passa que no deixa de ser el mateix. És a dir, sistema basats en un model de societat en el qual cada vegada la precarietat és més evident, cada vegada hi ha més diferències entre rics i pobres, cada vegada estem tendint més aquesta gran diferenciació, reduïm costos. I al reduir costos, doncs igual que les persones van intentant buscar l'oferta del supermercat o a l'internet que val 3 euros menys que l'altra companyia, llavors en canvi estic disposat a fer un gran periple, les persones que volen practicar activitat física i tenen la necessitat de conèixer i tenir informació i no poden pagar els serveis, en comptes de mirar, escolta, com ho fem per poder disposar d'aquests serveis de qualitat, aniran a solucions que poder no són les òptimes. Però clar, estem posant en perill la salut i la qualitat de vida de les persones. És a dir, torno amb l'exemple dels metges, perquè ens posaríem les mans al cap. Escolta, jo si tinc una càries i he d'anar al dentista, a què aniré al dentista? A què no miraré per internet com s'arregla una càries i em rascaré el mirall amb un amic? Doncs estem parlant de la salut de les persones. Llavors una persona es pot fer molt de mal practicant esport i no fa falta que sigui de manera intensa. Quantes vegades hem vist persones corrents als maratons que no han entrenat, que no s'han preparat, que no han fet un test de condició prèvia? Clar, això posa en risc la vida de les persones.
La tecnologia en aquest sentit, Sergi, ara et faré mullar, La tecnologia en aquest sentit és el Kilian Jornet del 2024? És allò on ens emmirallem i volem arribar a ser allò que veiem?
La tecnologia no deixa de ser el mirall que cadascú es troba el que vol buscar. És a dir, si jo, el meu grup d'amics, són uns corredors de muntanya ultra trail i comparteixo amb una aplicació quina és la distància que faig i deixo de fer un tram en concret, jo estaré en llum d'aquestes persones. Però si el meu grup d'amics és molt més tranquil i no fa una pràctica tan intensa, doncs jo, en comparació amb el meu grup d'amics, seré una bèstia, no? I seré una màquina. Llavors, no deixa de ser a l'entorn i la qüestió de perspectiva. Contra qui mirem, amb qui mirem. Jo aquí trauria una llança una mica en aquest concepte.
La màquina no és l'enemic, eh? És com utilitzar-la.
És el recurs. Però és com sempre, és a dir, un cotxe et pot portar d'A a B, contaminarà més o menys, però et pot fer un servei. Ara, un cotxe a 300 per hora per una carretera nacional, doncs segurament sigui un vehicle que et porta a tu i als altres amb un final tràgic.
Professor i coordinador del segon cicle de grau en gestió esportiva de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, Sergi Cerezo, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana.
Gràcies a vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.